Al 91.5 FM, ballem pel teu benestar emocional.
11:31 minuts i obrim el gabinet del benestar emocional amb en Tomàs Abarro. Tomàs, molt bon dia.
Bon dia, Sergi, què tal?
Tomàs és el nostre psicòleg de capçalera de Pantarrell i sempre ve cada divendres a explicar-nos una miqueta com podem fer que la nostra vida sigui millor. Perquè al cap i a la fi, Tomàs, el que fem és això, eh?
Mm.
Jo soc tot aquí sempre revitalitzat, tu.
Molt bé, fantàstic. D'això es tracta. Mira, ahir estava escrivint la introducció a un llibre que estem fent i la introducció era: jo de petit volia ajudar la gent a ser més feliç.
Doncs mira.
I si em dius això, mira, estic més content.
Doncs de moment ja t'ho dic, ho portes bé, eh?
Molt bé,
en
fantàstic.
Aquest sentit, has vist?
Fantàstic.
Escolta, Tomàs, aquest cap de setmana, eleccions generals. Mm. Les enquestes ja diuen cap on van els trets. Bé, no hem de descobrir res nou, que les enquestes donen com a gran absolut favorit al Partit Popular. El PSOE cau bastants punts i veurem què passa amb els partits minoritaris. Llavors jo vaig dir, per què no parlo amb el Tomàs sobre eleccions, però des d'un altre punt de vista, a veure, què, a l'hora d'escollir, què hem de fer? Perquè costa.
Home, mira, Déu me'n cuida de parlar de política
no.
A les portes d'unes eleccions.
Ai.
Però sí que tens raó, que podem enfocar com decidirem, com prendrem aquesta decisió. Mm. I de fet, faig una pregunta que m'agradaria que la gent es plantegessin més, no? Si volen compartir al Facebook, fantàstic, però per què votareu a qui votareu?
Mm-hmm.
Quin és el motiu que teniu? És un motiu raonat? És un motiu emocional? És un motiu de pressió social? Què us fa votar? Penseu.
Exacte. I més en aquesta situació que estem ara mateix, una època difícil en moltíssims sentits, sobretot econòmicament, a nivell laboral, és una situació molt difícil. Llavors, què orienta el teu vot? És la pregunta, la teva decisió.
Mira, va hi haver un comentari, no sé on, d'algun partit polític, no recordo quin, que deia, els catalans hem de votar amb el cap, el cor i la butxaca.
Sí, ja ho he sentit. Sí.
Aleshores, una miqueta està apel·lant pues, a les tres grans xarxes de decisió. El cap és la raó, vull dir, raonem. Com és un vot raonat? Pues, mirant estadístiques, mirant programes electorals, fent un anàlisi de la situació, dels partits, de què poden aportar, què poden treballar, en què es trobaran, i això et fa raonar el teu vot.
Mm-hmm.
Com pot ser un vot emocional? Pues, de fet, és el que estan buscant, bàsicament, un vot per la por o un vot per l'esperança. Si votes amb això, tindràs l'esperança que hi haurà un canvi. I si el tanto que votes, perquè poden anar pitjor encara.
Exacte. Mm?
I després hi ha un vot per pressió social, que això es veu pues, molt en família, són determinats ambients, no? Jo ja sé qui votaré tal, i tu qui votaràs? Dius, escolta'm, potser ho vull compartir o no, però depèn d'on estigui, que faci, aviam què queda bé.
Ai, exacte, és que és difícil escollir en aquesta època. La pregunta seria, ara, en aquesta conjuntura que estem ara mateix, cap on tendeix més la gent? A votar cap a l'esperança o a votar cap a la por? Perquè ara mateix està la cosa, no sé si no et diré dividida, però sí que és difícil.
Mira, a mi em sap molt de greu, però l'esperança està molt lluny.
Mm.
Està molt lluny. Tenim més aviat por, i els inputs que tenim són de por. Que si una segona recessió, que si la prima de risc, que si baixem... Que si...
Sí.
Aleshores, ens mou més la por que no pas l'esperança, en general, eh?
Mm-hmm.
Clar, per por, hi ha dos tipus de pors. Por a seguir com estem o por a anar pitjor.
Mm-hmm.
Per tant, és una orientació bastant clara.
Clar, a mi se'm diu, al principi de temporada que parlava amb tu sobre política, no m'ho creuria. Això ja t'ho dic, igualment. Però, escolta,
jo potser tampoc, eh?
Anem a posar-nos en perspectiva, mirem cap enrere, perquè mirar cap endavant no podem fer cap mena de previsió, no ens mullarem nosaltres avui, però podem mirar cap enrere i analitzar el que ha passat fins ara. Últimes eleccions... millor. Penúltimes eleccions generals. Guanya el Partit Socialista, després de l'atemptat d'Al-Qaeda a Madrid. Aquell vot, que va ser un gir absolut dels fets, aquell vot era vot de por o vot d'esperança? Tu com el veuries?
És difícil, perquè una cosa és emetre la teva opinió com a persona física i una altra és com a consultor o expert.
Exacte.
Com a consultor em falten dades per poder-ho valorar. Però sí que et diria que en la meva opinió me'n vaig al Tomàs, més persona.
A veure, què diu el Tomàs?
La gestió que es va fer d'això va posar en l'aire molts processos de funcionament d'uns partits i d'altres.
Ah, exacte.
Aleshores, clar, quan tu tens una confiança en un partit que et demana de fer i veus notícies contradictòries, doncs aquesta imatge se'n perd. I clar, aquí som molt bipartidistes, vull dir, o és blanc o és negre. Si el blanc no pot ser, o és blau o és vermell. Si el blanc no pot ser, doncs em vaig al vermell, no?
Sí.
Però la gestió que es va fer d'aquell atemptat, jo crec que va posar en l'aire un procés de pensament, de funcionar, que va haver-hi molta gent que no li va agradar.
Clar.
Aleshores, només tenia una altra alternativa.
ja passa això. Però realment el bipartidisme aquí a l'estat espanyol no existeix, no hauria d'existir en teoria. Llavors la qüestió que tenim molts cops és, a l'hora d'escollir sempre mirem aquestes dues grans opcions i la resta queda una mica apartades. Fins a quin punt la gent és conscient que la seva decisió a l'hora de votar va d'alguna cosa?
Ai, senyor, això és complicat. Mira, hi ha cercles socials, econòmics i culturals molt diferents. I pensar en una persona que està en una regió rural, subdesenvolupada, a l'atur, i la seva realitat és molt diferent que la d'algú de Sant Cugat, que té més o menys feina, i una feina amb un càrrec directiu o amb una feina liberal. I molt diferent que la de Barcelona, del jove pues, que està estudiant a la universitat i està patint pues, les retallades. I molt diferent del jove que està estudiant a una universitat privada. Aleshores, és difícil generalitzar, la veritat, és molt difícil. Però sí que la gent, no tothom té molts recursos per decidir. Aleshores, al final vols, et creen, vull dir, com es mou una miqueta les decisions en grup, en la gran massa? Es mouen unes emocions i es donen unes vies de sortida. Vale? Aleshores, movem en la por i una solució per no tenir por. Entenc. És més fàcil treballar això que no pas la raó.
Clar.
En general, per la gran massa, doncs costa parar-te a pensar, analitzar un programa, analitzar l'altre, buscar dades, aviam. I clar, això molt poqueta de gent ho fa.
Exacte.
I és més, bueno, què en queda? Hi ha gent que és més, més seguidora d'un partit o més afí durant tota la vida, però hi ha gent que es toca votar. I què fem? Pues si això va anar malament, fem l'altre, ja està. O si això va anar bé, pues seguim amb aquests, no canviem.
I això de decidir, no votar també és decidir?
Sí. El que passa que dels no vots hauríem de pensar quan són per comoditat, quan són per rebuig i quan són per no decidir i expressar la teva opinió no decidint, de que no t'agrada aquest sistema i no ho fas. I potser hauríem de canviar el no votar i donar unes categories, no?
Estaria bé.
No voto perquè no dono la gana i no estic d'acord. No voto perquè estic desencantat i res compleix les expectatives.
Clar.
O no voto manifestant el meu, que seria un vot en definitiva. Així només quedarien els no votants els còmodes.
Exacte, sí, com sigui aquest diumenge hi haurà un canvi de govern o no, encara no ha sortit els vots, per tant, anem en compte, imagina't que hi ha algun canvi, no es podem avançar, podem mirar enquestes i el que vulguem, però vaja. I parlant de les enquestes, creus que una enquesta pot fer canviar el vot a algú? Fins a quin punt poden ser influïbles a la gent?
Mira, en el perfil que és més racional, pots fer campanya entre el teu entorn. És a dir, si jo tinc clar que votaré una força política i veig que l'altra força política està tenint més rellevància, encara em convenç més del meu vot i intentaré convèncer dintre del meu àmbit d'influència la gent que voti cap aquí. Val? Si tu ets de la majoria, pues encara segueixes mantenint això. Ara bé, hauríem de veure la fiabilitat de les enquestes, que depèn des de l'enquestador fins al tractament de dades.
Exacte.
I fins a la mostra, vull dir, aquí hi ha molt, eh? Però les enquestes és una important eina de comunicació, però de microinfluència, de jo la gent que m'envolta, doncs potser la meva dona fent campanya, escolta, mira, que no veus que vols que passi això, home, vols dir que... Però aquesta convenció no canviarà el vot.
D'aquesta campanya no se'n parla, eh? I potser és la més important, perquè a vegades això de les polítiques per la televisió, els diaris, els mitjans de comunicació, ja ho veiem cada dia, de fet veure'ls cada dia en un míting, canviem el míting, canviem la plaça de toros per la sala de premsa.
Sí.
Canvi la fi, per nosaltres que estem a casa és el mateix.
Sí. Mira, això vaig fer un estudi d'una assignatura que ressonava la política i em va agradar molt, que era la gent que va a un míting ja és gent convençuda. Ningú va a un míting per canviar d'opinió. Ningú diu, bueno, vaig a un míting del partit que no combrego, aviam si em convencen. Ningú ve això. Per tant, hauríem de veure quin és l'objectiu del míting, perquè ja no captaràs. Captaràs gent que surti molt engrescada i que en el seu petit cercle d'influència pues, pugui rascar un, dos, tres vots.
Llavors un míting sense càmeres de televisió no tindria cap mena de sentit. Si ho pensem fredament d'aquesta manera...
La meva opinió és una acció de màrqueting. Una acció de màrqueting que pot provocar dissonància i dir, hosti, mira aquest, tot el jovent darrere, això és un bàsic, tot el jovent que el recolza, més totes les banderetes, tota la gent il·lusionada i somriure i demés, seré tonto jo, que no estic en aquest grup, que estic en un altre.
Exacte. Ara estem parlant d'aquesta presa de decisions prèvies a les eleccions, aquesta votació, aquesta papereta que hem de deixar, o no, el dia 20 a les nostres escoles electorals. D'altra banda, quan acabin aquestes eleccions, a partir del dia 21, ja hi haurà un nou govern, bé, no estarà ja treballant directament, però hi haurà de començar a pensar què fa i com ho fa. Haurà de prendre més decisions.
Sí.
Per tant, les decisions els hi passem a ells. Nosaltres decidim que vosaltres voteu i ara vosaltres decidiu com sortim d'això.
En la meva opinió, ja tindrien que tenir les decisions preses.
Esperem, eh?
ja les tenien que tenir. A part d'això, ells, per prendre una decisió correcta, necessiten dades.
Clar.
I les dades que tenen, de ben segur que no seran reals. És allò que després te'n trobes de que on eren 10.000 són 20.000, no? Sí. On eren 3.000 són 15.000. I a part d'això, tampoc no t'ho pots fiar molt, perquè has Clar. De confiar en la fiabilitat de les dades, si són exagerades o no. Però bueno, és difícil que es trobin amb la realitat que nosaltres coneixem, sinó que hagin de rascar i hagin de tornar a analitzar per poder reconduir aquestes decisions.
Clar, ara estem nosaltres decidint, aquesta papelina la posem a la urna, i decidim que això és possiblement el millor per nosaltres i pels nostres, segurament. En el cas d'un polític, ha de prendre una decisió que sap que no agradarà a ningú.
Mm.
Però pensa que aquesta persona sigui així o no sigui així, que és el que s'ha de fer. Encara que a ell tampoc li agradi, però pensa que és el que s'ha de fer. Prendre aquest tipus de decisions ha de ser dur.
Mira, jo crec que un bon polític, però igual que un bon líder o un bon directiu, ha de tenir molt clar que l'interès grupal preval sobre l'individual. Val? Per què? Grupal, en tant que representes pues, a un país, una comunitat, una empresa, un departament. Mm-hmm. I sempre els particularismes doncs, fan que, escolta'm, sigui un tema parcial i potser a mi m'interessa pues, tenir més calés o el que sigui. Sí, té molt clar que l'interès grupal preval sobre l'individual, que no és fàcil tot això.
No.
Més té la capacitat per analitzar, raonar i prendre la decisió adequada, és fantàstic. I el temps dona la raó.
Sí, i tant. Però ha de ser, igualment, jo són aquelles coses que estiguis d'acord o no estiguis d'acord amb el que t'estan proposant, amb el que estan imposant des d'un govern, des d'una institució més alta, però ha de ser difícil perquè aquella persona, abans de publicar aquesta idea, ja sap que li cauran pedres per tot arreu, eh?
Sí, i també és una mica fotut perquè no sempre juguem en la bona fe de la gent que ens envolta. Una idea que sobre el paper pot ser bona, que és com, i és un tema molt delicat, però amb la sanitat, amb l'educació, amb armament o amb el que sigui, retallar. I retallar què? Retallar el que és excessiu, no? Aquesta idea que sobre el paper és bona, quan la portes a la pràctica, clar, tu pots prendre la decisió de retallo el que realment és excessiu, que tothom en sap i tothom n'ha vist i tothom ha anat a llocs i n'ha vist, pues, o genero polèmica perquè si no em quedo sense pressupost i vaig a retallar coses que no són retallables. Però així d'aquesta manera estic comunicant alguna cosa sobre el partit, sobre la situació i demés. Clar, tot i que sigui molt bona la idea, la implantació és molt delicada també.
Clar.
I és molt cuidadosa. I molt bones idees que no han estat ben implantades, molt bones decisions no ben implantades, s'han anat a orris.
Exacte. Sí, com sigui una decisió que hem de prendre aquest diumenge, i a partir de llavors les decisions es prendran alguns altres. Esperem que sempre, pel benestar de tots nosaltres, benestar, diguem, normal i estàndard, i també benestar emocional, que això ens ve bé per estar feliços cada dia i poder tirar endavant amb més il·lusió que el dia anterior, si pot ser, que això sempre va bé, tu.
Jo, de fet, si em permets un últim apunt,
endavant.
Dir-te que sabem que les decisions grupals sempre són pitjor que les individuals.
Clar, sempre hi ha algú que li molesta, això no falla, eh?
I, de fet, en la democràcia és un sistema que és l'únic que tenim ara, eh? I parlava l'altre dia amb un polític, precisament, i deia, diu, per bé o per malament, la política és l'únic que tenim per estructurar-nos. No tenim res més. Si tinguéssim alguna cosa més, pues, bueno, ja podríem, però ara només tenim res més que això. Però sí que és cert que aquí a casa nostra, per exemple, qui tothom volia que governés, o qui la major part volia que governés, no ha pogut governar.
Clar. Això ja passa sovint.
Aleshores, aquesta decisió col·lectiva té els seus efectes tòxics o perversos.
Sí.
Que jo animo a que busquem alguna alternativa de gestió. Aquest amic ho deia, eh? Diu, si hi hagués qualsevol cosa que no fos la política, seria fantàstic. Mirem, innovem, veiem com podem transportar el nostre desig de base cap a algú que lideri, que porti.
I ja es deia sovint molts cops que la democràcia no és el sistema perfecte, però és el millor que tenim ara mateix. Vaja, s'ha de millorar sempre tot, com totes les coses de la vida, intentem de millorar-les, i aquesta secció que cada dia, Tomàs, surt millor, t'ho asseguro, eh?
Molt bé, moltes gràcies.
Ens veiem la setmana que ve.
Vinga, moltes gràcies.
Vinga, adéu-siau.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.